Ràdio a la una en punt.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 28 d'octubre i avui començarem el programa fent balanç de la incidència que van tenir les fortes pluges en les avaries de vehicles. En parlarem amb en Paco de la Cruz, que és el portaveu de l'Associació de Tallers i Recanvis de PIMEF. Més tard sentirem els econautes, que encapçalats una vegada més per l'educadora ambiental Agnès Vidal, ens faran un recorregut per les diferents iniciatives per protegir la sargantana eivissenca. I completarem el programa una vegada més sentint la veu de l'experiència que ens porta la psicòloga especialista en envelliment actiu, Anna Serapio. Per tot això i per molt més ja tenim preparadíssim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 5 minuts, abans de tot això és el moment, ja ho sabeu, de posar-nos al dia. L'encarregada d'actualitzar-nos un dia més és Néstor Matutes, delegada d'IB3 a les Pitiuses. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Avui començam la nostra repassada a l'actualitat a Sant Antoni de Portmany, que ha localitzat els punts de major risc davant d'inundacions. L'aprovaran al pròxim ple d'emergències municipal.
Sí, la regidora de Seguretat Ciutadana, Neus Mateu, explica que s'assenyalen les zones més crítiques en cas d'incendi, d'inundació o d'altres emergències i s'estableix un calendari d'esdeveniments en els quals es poden produir aglomeracions amb els punts d'evacuació o de recepció d'equips, entre d'altres qüestions.
Aquest anàlisi de tots els riscos que puguin contemplar el nostre municipi, siga per una emergència d'aglomeració de persones, siga per un accident de gasos, pot ser qualsevol emergència que se puga preveure dins de lo possible. I així també evitar o minimitzar les conseqüències d'aquestes emergències.
I quant al pla del risc d'inundacions, s'estableix 31 punts crítics en el municipi, 20 dels quals són el torrent de Buscastell, a la seva desembocadura, tant per l'aigua que ve del torrent com pel risc de rissaga de la mà. Una zona inundable, on segons el futur Pla General d'Ordenació Urbana es podran construir establiments turístics. Pablo del Río és el director de l'empresa redactora del Pla Geolat.
El torrent de Buscastell es que es el más extenso con mucha diferencia dentro del municipio y además la desembocadura pues en el puerto y demás hace que sea bastante peligroso en cuanto no al riesgo sino a la peligrosidad del propio torrente por sus dimensiones. El número de puntos críticos, en total hay 31, 20 están en Buscastell.
I més notícies, perquè el PSOE acusa el Consell d'Eivissa d'inacció en la gestió de les ajudes als damnificats per la Dana. Els progressistes diuen que els 5 milions que aportarà el govern són insuficients i que el Consell d'Eivissa ha de liderar la resposta a l'emergència.
Així és, entre d'altres mesures, els socialistes demanen que s'obri una oficina d'atenció per coordinar les ajudes sense que ho hagin de fer els diferents municipis afectats. Escoltem Elena López, que és la portaveu del grup socialista al Consell d'Eivissa.
Una vegada més us hem de traslladar la nostra decepció arrel de que el Partit Popular i en Vicent Marí aquí en el Consell s'ha posat totalment de perfil perquè no faran absolutament res per ajudar a tots els damnificats en les inundacions de fa unes setmanes. És una institució que hauria d'estar liderant, hauria d'estar coordinant aquestes ajudes tan properes i hem vist com directament li trasllada la responsabilitat en el govern d'Espanya i no ens proposen res.
Més notícies i acabarem amb aquest apunt. La secretària de Seguretat, Aina Calvo, confia que la reunió que es va mantenir amb el ministre Grande Marlaska amb el seu homòleg algerià comenci a donar els seus fruits en els pròxims mesos. Calvo ha defensat la presència de Frontex als països d'origen d'on surten els migrants per aturar les arribades de Formentera.
Ahir es va presentar precisament el nou buc de la Guàrdia Civil, el Duque d'Ahumada, que ha patrullat 3 setmanes a les Pitius. És un vaixell que es dedicarà al rescat de migrants a tota la Mediterrània per controlar l'arribada d'aquests migrants. Aina Calvo ha explicat que la migració a Espanya ha davallat un 40% en els darrers anys.
Idò, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Esther.
Gràcies, Laura, que vagi molt bé.
I nosaltres ara començant parlant de reparació de vehicles. I 9 minuts i 2, sí, us ho deia. Ja sabeu que la tempesta ex-Gabriel i la dona Alice van deixar un nefast balanç a molts comerços. Però va deixar també centenars de vehicles afectats. I avui volem saber com han assumit aquest pic de feina els tallers d'Eivissa, que a més pateixen una manca endèmica i estructural de personal. En parlem amb en Paco de la Cruz, que és el portaveu de l'Associació de Tallers i Recanvis de PIMEF. Molt bon dia.
Hola, muy buenos días.
Com està la situació ara mateix, ara que ja han passat unes setmanes d'aquests episodis de forts aiguats? Encara estàu rebent els tallers, els vehicles afectats per aquestes inundacions, o ja s'ha estabilitzat una mica el volum d'arribades?
Bueno, la realidad es que se han quitado muchos, muchísimos, pero todavía quedan cientos de coches por los parkings subterráneos y también muchos vehículos en domicilio de los clientes y esparcidos. Todavía quedan bastante, unos cientos calculamos, más o menos.
Un centenar aproximadament. Sí. Fa unes setmanes, de fet, li demanàvem a Alfonso Rojo, el president de PIMEF, una estimació, per exemple, dels costos econòmics, no?, per les empreses. Pel que fa als tallers, Paco, vosaltres ja heu pogut fer una estimació de quants de vehicles heu pogut rebre, sense comptar aquest aproximadament centenar que pot quedar encara als carrers o als garatges?
Vale, mira, nosotros calculamos aproximadamente de vehículos, que hablamos entre coches y motos, porque también hay muchísimas motos afectadas, estamos calculando que superan más de 1.500. Lo que pasa que día a día van saliendo nuevos encargos de retiradas de vehículos que han sido afectados por las lluvias y tal. Esto sin contar que muchos de los vehículos que han circulado con tema de agua, que han circulado, les están surgiendo averías y van saliendo nuevos vehículos averiados, porque al ser cosas electrónicas, el agua con la electricidad no casa bien. Entonces ahora siguen saliendo, la verdad, cada día más vehículos.
És a dir, que vehicles que potser en un principi van dir, mira, tot bé, puc arrencar el cotxe, puc circular, poden aparèixer avaries a posteriori?
Sí, pueden, no, seguro. Con toda seguridad van a aparecer más averías en los vehículos, en los próximos, y más los coches electrónicos, que sabes que llevan chivatitos y lucecitas de cualquier tipo de anomalía, se te va a encender y en muchas ocasiones se te puede incluso llegar a quedar parado el vehículo.
Aturat del tot, eh? Hi ha una tipologia, sí, de vehicle, Paco, que sigui més vulnerable? És a dir, en aquest cas, com ara ens comentaves, els vehicles elèctrics són més delicats envers els de combustió?
Sí, exacto. Los eléctricos son los que tienen un mayor riesgo, aparte de ser más peligrosos en caso de incendio y tal, son los más posibles de que tengan más riesgo. No es como los antiguos diésel, por decir una cosa, o los antiguos gasolina, que aquellos es que los podías meter prácticamente debajo del agua, los secabas y funcionaban sin ningún tipo de avería. Los eléctricos tienen multitud de sensores, centralitas, y bueno, son los que pueden tener más tipo de avería y más peligro de cualquier cosa que pase, incluso de incendio.
Quines són les avaries que us heu trobat més habitualment en el cas dels vehicles, eh? Recordem tant de vehicles com de motos, després d'aquestes inundacions. Quines són les avaries més habituals?
Bueno, les avaries més habituals los vehículos que estaban parados en los aparcamientos o se pararon a tiempo, son fallo todo electrónico y de conexiones. Todos los conectores han fosfatado y no hacen buena conexión y entonces empiezan a fallar, incluso pararse y tal. Luego hay un tipo de avería que es mucho más peligrosa, que eran los vehículos que iban en marcha o intentaron en algún momento circular por sitios donde el agua superaba el nivel y han podido absorber agua a través de los pistones, porque hay que recordar que todos los vehículos de combustión necesitan aire y entonces a través del filtro de aire chupan agua, va al interior de los cilindros y pueden causar una avería mucho más grave, incluso gripar el motor. De cualquier manera, tantos unos como otros serán la mayoría siniestros totales. La mayoría serán siniestros totales porque, lo que decíamos anteriormente, van a surgir muchas averías eléctricas al cabo de las semanas, del mes y tal. A medida que se van fosfatando los conectores, van surgiendo averías.
Clar. Per tant, molts d'aquests 1.500 vehicles que ara comentàvem, sinistre total, eh?
Sí, la verdad es que sí. De hecho, en este momento hay cuatro peritos del consorcio que son los que se están cargando de las pesquisas de decir qué vehículos son siniestro o no. Y ya te digo, cuatro que llevan aproximadamente ya desde al cuarto día de la segunda dana que hubo, al tercer día de la segunda dana que hubo, ya estaban aquí los del consorcio y bueno, y no han parado, siguen dando vehículos siniestros. Y muchos vehículos que están en subterráneos de gente que viene aquí de vacaciones, que tienen su casa de verano y tal, sobre todo en la avenida de Juan Carlos I y en 8 de agosto, que hay muchos vehículos que a día de hoy todavía no han venido los dueños y se encuentran también afectados por el tema de las lluvias, porque han estado bajo agua.
Clar. I això, doncs, en els pròxims mesos serà un degoteig, segurament, de vehicles.
Sí,
no?
A ver, te digo, no, el problema es que no, los talleres no pueden absorber tal volumen de vehículos afectados,
clar,
entre otras cosas, y principalmente porque no tenemos espacio físico. Los talleres no hay suficiente terreno donde poner los vehículos, ni talleres tan grandes donde tener tantos vehículos. Ya estábamos con escasez anteriormente, que ahora en estos días se habla mucho del terreno industrial, que hace falta con una locura increíble, no solo para el sector de la automoción, sino para todos los sectores, y no podemos absorber. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los vehículos se quedan aparcados en las calles, o donde nos dice el cliente, en el terreno de un amigo y tal, a la espera de tener cita para los talleres.
Claro.
También, entre otras cosas, porque no hay mecánicos,
claro,
no hay chapizas, no hay profesionales. Esto ha cambiado mucho y no hay profesionales, sobre todo en este sector, que igualmente pienso que serán todos los sectores.
Sí, sí, sí. La veritat és que la manca de personal la comentem pràcticament a diari des de tots els sectors, però evidentment també en el cas dels tallers mecànics, i quan passa una cosa més d'aquesta magnitud és quan un en recordam, també n'hem parlat aquí als serveis informatius, també als companys, d'aquesta manca de mecànics. Clar, com esteu gestionant aquest pic de demanda, tenint en compte això, no? La manca d'espai, la manca de professionals, com ho esteu gestionant, això?
Bueno, a ver, estamos intentando hacer lo mejor que podemos. Lo que sí que es cierto, que hay unas demoras muy grandes. Ya si había demoras anteriormente a la dana, porque ya es endémico lo que pasa aquí en Ibiza, cada vez vamos a peor en el tema, en el sector de profesionales, en todos los sectores de profesionales, no tenerlo, entre otras cosas el tema de la vivienda y también, como decíamos anteriormente, el terreno industrial donde realizar cualquier tipo de actividad en condiciones. Se está intentando hacer lo que se puede. Hay algunas casas oficiales, algunos servicios oficiales de vehículos,
¿sí?,
que lo que están intentando es trasladar los vehículos a Palma o Valencia,
¿vale? Vale.
Están intentando, ya que van buscando talleres, en los talleres les dicen que no pueden acaparar o coger esa carga de trabajo, y ahora lo que están valorando es cómo llevárselos a Palma o a Valencia y tal. De hecho, cada semana salen de Ibiza entre 20 y 30 vehículos que van directos a talleres de la península y de Palma de Mallorca. Esto es una fuga de riqueza que se está perdiendo aquí en la isla y esto la administración tiene que contemplarlo muy bien porque es una lástima, ¿vale? Es una lástima de que ese dinero pues se pierda que se podría generar aquí en Ibiza.
Clar, clar, clar. 20, entre 20 i 30 vehicles cada setmana, m'imagino que d'aquests vehicles que sí que es poden reparar, no?
Sí, bueno, muchos, la gran mayoría son para reparar. Ya no te digo solo en relación al tema de la dana, también de reparaciones de chapa.
Ordinarias, ¿no?
Exacto, reparaciones ordinarias. Hay un problema, de hecho hay muchos servicios oficiales, ¿vale? Que ya no tienen el sector de la reparación de chapa, por ejemplo, ya no lo realizan, lo externalizan a otros talleres. Pero es que el problema es que los otros talleres también van desbordados y no lo pueden coger. Entonces, por eso se ha tomado la determinación de intentar llevarlo afuera, a la península o a Palma.
Claro,
se ve que allí hay más, tienen más capacidad y lo pueden hacer. Lo que pasa es que sabemos que los costes de los traslados tienen un coste que es bastante elevado. En algunas reparaciones no compensa llevárselo. Tiene que ser una reparación medianamente grande para que compense poder llevarlo, trasladarlo a la península o Palma.
Clar, perquè el cost d'aquest transport del vehicle, perquè sigui reparat fora en un taller de Palma o de València, de la península, en qui repercuteix després en el client?
Muchos de ellos repercuten en el cliente y en algunas ocasiones repercuten en los seguros. Lo que pasa que los seguros, para que te lo puedan llevar gratuitamente a un sitio fuera de la isla de Ibiza, tienes que tener domiciliado el recibo del seguro en otro sitio. Por ejemplo, si lo tienes domiciliado en Palma, no tienes problema porque la mayoría de los seguros te lo llevaría a Palma y tal. O en Valencia o Barcelona o en el sitio donde tengas domiciliado tu seguro. Lo que pasa que la gran mayoría está claro que están domiciliados aquí en la isla de Ibiza.
Claro.
Esto le va bien a la gente que viene de vacaciones y si tienen un percance, tienen un golpe o tienen algo, pues se lo llevan, se lo repatrian hacia su domicilio, a su pueblo, a su ciudad.
Claro. Andaban.
Bueno, simplemente eso, que repercute la gran mayoría en lo que son los propietarios, los clientes, repercuten en ellos, exceptuando en los casos que tienen domiciliado el seguro en otros sitios en fuera en la península.
Queda clar. Parlàvem ara de les assegurances, Paco. Com estan responent? Estan sent àgils o hi ha retards en les peritacions i les autoritzacions de reparació? Més enllà dels 4 perits del Consorci que ens comentaves que estan fent feina aquí a Eivissa pràcticament des del segon tercer dia després d'aquest segon episodi fort de pluges.
Vale. Mira, te explico. Des del primer moment se le mandó, cuando se vio que esto era no era una broma, quiero decir que había muchos vehículos afectados, al segundo día de la dana ya dieron una orden a los peritos que normalmente están peritando vehículos aquí en la isla de Ibiza, dieron una orden que todo lo que fuese vehículos de inundaciones y tema de lluvia, que no peritaran ninguno, o sea, se quedó aquello parado. Se hizo unas visitas por parte de los peritos de aquí de cortesía a los clientes en los momentos que se podía, pero no podían absorber esa carga de trabajo tampoco. Y todo esto se trasladó al tema del consorcio. Es por ello que han venido esta gente a valorar los vehículos. Que como ya te digo, en una gran mayoría hay muchos vehículos que han sido pues siniestros totales, como te decía anteriormente.
Exacte. Estan parlant, recordem, amb en Paco de la Cruz, que és el portaveu de l'Associació de Tallers i Recanvis de PIMEF i, a banda, també domina i coneix perfectament el negoci de les grues. En aquests dies, com ha estat aquesta feina de retirada de vehicles? Sobretot, m'imagino que en els dies posteriors, però com ara ens comentaves, això serà un degoteig de vehicles que s'han d'anar retirant. Vau poder donar abast durant aquells dies?
Bueno, no se dio abasto, la gente se esforzó mucho, lo que son las compañías de grúas de aquí de la isla se esforzó mucho para poder por lo menos lo más grave y en especial retirar los vehículos que estaban entorpeciendo las calles o que estaban entorpeciendo algunos que se habían llevado los barrancos y todo esto. Pues esto es lo que se intentó hacer, o sea, retirar lo más importante y lo que causaba un mayor malestar para todo, para la circulación y todo. Y había una bolsa de aproximadamente diaria de unos 150 vehículos por compañía, por compañía de grúas, bueno, entre otras, en Grúas Ibiza, que es la nuestra, sí. Había una bolsa de 150 servicios pendientes. ¿Qué quiere decir? Que abríamos el ordenador y digamos, un lunes había 150 servicios pendientes. Llegábamos a final del día que cerrábamos con solamente 30 o 40 servicios pendientes. Pero luego, al día siguiente había otros 150. Así hemos estado durante una semana y pico. Ahora ya se ha regulado, ¿vale? Una semana o dos semanas. Ahora ya se ha regulado un poco, ¿vale? Uh-huh. Y la verdad ya no hay tanto. Pero sí que es cierto que vamos un poquito desbordados. También, entre otras cosas, por la falta de personal. Es que todo lleva a lo mismo también.
Clar. Vale. Recordo, Paco, que en els dies posteriors, pareix que va ser com dos dies després d'aquest segon episodi de pluges durant el cap de setmana del pas de la dona Alice, que demanàveu també al Consell d'Eivissa que habilités espais, no?, per col·locar aquests vehicles, fent referència al que comentàveu abans d'una manca d'espai, no?, per poder gestionar aquests cotxes.
Sí, mira, t'explico. Desde Movilidad, de los responsables de Movilidad del Consell, nos llamaron a una serie de grandes, bueno, las empresas más importantes, prestándose a poder habilitar una campa, concretamente era en Sacoma, ¿vale? Un espacio para todos estos vehículos que están por ahí, esparcidos todavía. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, esa campa necesitaría un guarda, alguien que tuviese que hacer la gestión.
Claro.
Y alguien responsable allí continuamente, hablamos de 24 horas. Era un poco dificultoso, o bastante dificultoso, pues en un curso de tiempo tan pequeño, poder realizar eso. Aparte, quizás habría que hacer un vallado y todo eso. Y se sopesó que al final se iba a solucionar de la manera que podíamos hacerlo, que es como estamos haciendo, simplemente los vehículos que molestaran más, retirarlo a las campas de las grúas de las empresas de grúas de aquí, en los talleres los que pudieran admitir, y los demás vehículos, pues dejarlos en sitios donde no molestaran, porque a lo mejor iba a ser peor el remedio que la enfermedad. Tener que en tan poco tiempo habilitar una campa, vallarla, poner ahí una persona 24 horas mínimo que pudiera guardar esos vehículos para que no entrara gente a diciendo de que su coche, no, mi coche es aquel, y que le quitara piezas de un coche a otro, que como ha pasado en Valencia, que ha habido robos y cosas de estas. Se ha hecho esto, pero no sé si al final habremos acertado o no. Pero la cuestión es que vamos controlando la cosa. Creo que a lo mejor ha sido afortunado no ir tan rápido y habilitar esa campa que habíamos dicho en un principio.
Paco de la Cruz, portaveu de l'Associació de Tallers i Recanvis de PIMEF, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui aquí al Dia Eivissa i Formentera. Seguirem pendents de la situació, a veure si es va estabilitzant i va millorant. I et volíem agrair moltíssim que ens hagis dedicat aquests minuts per atendre'ns.
Vale, pues igualmente muchísimas gracias y estoy a vuestro servicio para lo que necesitéis. Gracias.
Fins aviat. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i seguim amb més assumptes aquí al programa. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio és Dial.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Econautas.
Idò, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i una vegada més ja tenim aquí a l'educadora ambiental, membre del GenGop, Agnès Vidal. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Que ben acompanyada que vens avui, no?
Has vist que últimament sempre vinc en companyia.
M'estàs mal acostumant, Agnès?
Sí, però és bona gent,
Sí, absolutament. Bé, el saludes tu, no?
Sí, a veure, avui tractarem un tema del que se n'ha parlat ja en moltes ocasions, que és la progressiva desaparició de la sargantana pitiusa, però ens centrarem en un recurs que ens permet una major implicació de la ciutadania, no? I que, per tant, dona llum verda perquè puguem sumar esforços de cara al control de les serps. Es tracta d'un projecte que es diu Protegim les Sargantanes, que és una iniciativa d'Eivissa Preservation i que compta també amb la col·laboració d'Amics de la Terra i del GenGop. I per això, per parlar-nos d'aquest projecte, tenim avui als estudis d'IB3 al naturalista Jordi Serapio i a Juanjo Torres, educador ambiental d'Amics de la Terra. Molt bon dia, companys.
Hola, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Jordi Serapio i Juanjo Torres, un plaer,
Gràcies, igualment.
Home, i a més un projecte que jo crec que en el que hi ha consens absolut, no? Que és de protegir la sargantana. Si hi ha un objectiu comú aquí a Eivissa, jo crec que si hi ha una causa en la que no existeix la discrepància és aquest, veritat, Juanjo.
Sí, bueno, almenys, per lo menys tenim aquest, que uneix, ens uneix a qualsevol persona de qualsevol ideologia, sexe, raça o religió, per dir-ho d'alguna manera, però que sí, és veritat que hi ha un consens que s'ha de protegir la sargantana, lògicament.
Exacte, Jordi.
És així. No hi ha altre projecte que hagi tingut tant d'èxit a nivell de participació. O sigui, amb això estem parlant d'un èxit, podríem dir, perquè hi ha hagut una implicació de la ciutadania sense precedents per lluitar contra una espècie invasora. Vull dir, crec que és un cas d'estudi, no?
Cert.
Ara bé, sabem que és un problema a nivell de conservació, en canvi, és un fracàs a nivell de conservació, perquè veiem que la sargantana s'està extingint d'una manera rapidíssima davant dels nostres ulls, no? I això també és un cas d'estudi. Bueno, de fet, s'està estudiant, no? Hi ha molts investigadors que estan fent-hi feina amb aquest tema. O sigui, té aquesta doble vessant, no? Un èxit per un costat i un fracàs per un altre, no? Sí, sí.
Sí, però quedem-nos amb l'èxit que estem sumant esforços, no? I
sí,
això sempre és una dinàmica que cal positivar, no?
I tant.
Doncs bé, fa unes setmanes, no sé si recordeu que va sortir una infografia interactiva per saber una miqueta més sobre aquesta espècie emblemàtica i conèixer el seu cicle de vida, el seu hàbitat, la seva dieta i més aspectes, i que inclou també les amenaces i com podem la ciutadania implicar-nos per frenar aquesta desaparició, no?, que cada vegada és més visible, no?, sobretot si sortim al camp. Es tracta d'un lloc web on podem trobar tota la informació que tenim sobre com construir refugis de sargantanes o trampes de serp, on posar-les, com gestionar les captures de serps, o una cosa que és bastant recurrent, que és que si tenim una captura de serp però no ens atrevim a matar-la, què podem fer, no? Vull dir, en definitiva, doncs és un punt de referència per als voluntaris. Jordi, per què decideixes implicar-te en aquest projecte?
Bueno, aquest projecte va començar fa 3 anys... i hem anat sumant una sèrie d'accions, bueno, que reforcen tot el que s'ha vingut fent també des del govern balear, en primer lloc, a través d'Escofips. Hi ha un projecte de captura de serps també d'Eivissa Preservation, i llavors, bueno, hem fet moltes altres coses, no? Hem fet, entre d'altres, aquest toolkit, que això és una novetat d'enguany, Hi havia molta gent que encara no tenia clar, a pesar de que hi ha moltíssima informació sobre aquesta problemàtica, hi havia gent que encara no tenia clar què he de fer si vaig una serp a casa, no? I crec que amb això doncs, es pot resoldre molts de dubtes. Bé, per què m'implic? Doncs, per sumar esforços, no? Per mirar d'implicar. Quants més siguem, està clar que més podem minimitzar l'impacte d'aquesta espècie invasora, que ja sabem que està fent un mal terrible. I bàsicament per això, sí, sí.
Sí, perquè a part d'aquest toolkit, també hi ha altres actuacions dins del projecte Protegim les Sargantanes.
Sí,
Pots explicar 5 cèntims sobre les tasques?
A veure si no me'n deix cap, perquè són unes quantes. Vàrem començar fa 3 anys amb un projecte de refugis a zones urbanes. Això també, el govern balear també havia fet refugis en aquest sentit.
Refugis de sargantanes.
Sí, refugis a zones urbanes. Bàsicament, per donar també importància a les petites poblacions que queden a zones urbanes, que això s'ha vist, que mantenen petites poblacions a nivell de reservori, no? Per exemple, el passeig marítim de Santa Eulària és l'exemple més bo. S'ha extingit completament a les zones rurals de Santa Eulària, a la sargantana, i en canvi dins el passeig, a les jardineres mateix, queda una població petitonata de sargantanes, no? Que poden ser importantíssimes per la conservació futura de l'espècie. No? I aquest projecte de refugis anava una mica amb aquesta línia, donar la importància en aquestes petites poblacions que queden a jardins particulars, a vegades, a jardins de... Bueno, anava enfocat inclús en el sector turístic, hotels, no? Que a vegades, sí, sí.
Sí, però que en aquest sentit sí que és cert que l'Ajuntament de Santa Eulària s'ha implicat molt en la transformació una mica del passeig marítim per fer-lo amic de les sargantanes, no?
Sí.
Vull dir, el que són les jardineres consta que van deixar de ser llises per tal que les sargantanes poguessin pujar, han posat vegetació propícia...
Autòctona, sí. Sí, sí, sí.
I també van posar aquestes caixes refugi, no? També que van fer des de sargantanes.
Deixar de fer servir certs productes fitosanitaris, per exemple, pot ser molt beneficiós no només per la sargantana, sinó també una mica per tota la biodiversitat que pots trobar a un jardí a teu mateix, no? Sí, sí.
I Juanjo, des de la plataforma Sargantanes o Serps, que si els nostres oients no ho saben, està integrada per Amics de la Terra i el Gen, també heu col·laborat en aquesta infografia de la que parlàvem. Per què és important aquest recurs? Per què trobeu que és important?
Home, avui en dia que quasi tot està que més que un llibre, jo crec que consultant xarxes i dispositius mòbils i tal, pots disposar justament d'un recurs interactiu a una web o que tu te'l pots mirar en qualsevol moment i d'una manera realment molt visual, molt, diguem-ne, jo crec que hi ha la informació bàsica i necessària per entendre una mica la problemàtica i veure d'una manera relativament ràpida pues, quina és la situació, entendre-la i estar a l'abast de tothom. No és el mateix que tenir que anar a comprar un llibre, que tenir que informar-te, que necessites una cosa molt més temps i més reflexió, cosa que avui en dia ja sabem que tot mos passa, tot així fim, fum, fam, i és una manera de tenir-ho molt a l'abast de la mà, d'una manera ràpida i molt clara.
Sí, sí. A veure, jo crec que estem tots d'acord en que una tasca tan intensa com és el control de les serps requereix de la col·laboració de tothom, no? Sigui ciutadans, associacions, institucions. Hi ha algun tipus de coordinació entre tots aquests agents?
A veure, hi ha hagut... sí que anem comunicant-nos entre, per exemple, entre nosaltres, en sargantanes o serps, sí, gent gop, amics de la terra, estem colze amb colze i mà per mà. Amb les administracions sí que hi ha hagut uns moments punta, per exemple, en l'Ajuntament de Santa Eulària i Ajuntament de Sant Joan, que en un primer moment es van implicar molt a l'hora de fer repartiments i tal, sí, però ara hi ha hagut una espècie, ho tenim en stand-by, i sí que ara, per exemple, amb l'Ajuntament de Sant Josep tenim prevista una entrega de trampes i llavors, lògicament, sempre tenim molt bona relació i ens ajudem també a l'hora de, per exemple, traspassar-nos a vegades amb el COFIP, si necessitem ratolins, a l'hora de qui passa trampes i de més, doncs ells ens en proveeixen i de més, i puntualment algun dels nostres voluntaris, voluntàries que crien algun ratolí, doncs també els altres els hi han arribat a passar amb ells. Tenim una comunicació fluida, però és veritat que duim com accions no coordinades, sinó paral·leles, per dir-ho d'alguna manera, per anar sobretot sumant esforços. Ens podríem, clar, però jo crec que en aquest cas una coordinació Bueno, no, a veure, sí i no, cal i no cal a la vegada, perquè jo crec que més que res és que sumam esforços diferents, tocam diferents segments també de població. Per una part tenim l'administració, tant des govern balear com els ajuntaments, i per l'altra part tenim la ciutadania, que en aquest cas nosaltres estem una miqueta més en contacte, però sí que anem com creuant esforços i ajuntant i tocant diferents segments, ja dic.
A veure, des de la plataforma Sargantanes o Serps esteu repartint de trampes a la ciutadania. Quina resposta trobeu cada vegada que feu un repartiment?
La resposta, la veritat, és que ha estat increïble. Sempre que hem llançat una convocatòria perquè la gent s'apuntés a venir a recollir trampes, és que han desbordat expectatives sempre. La població, la ciutadania, està responent positivament, no el següent. Sempre s'estan esgotant totes les trampes, tant que els ajuntaments com naltros, a vegades també del petit pressupost que ens queda, amics de la terra, gent gop, pues, també tenim. Pues això, bàsicament sempre la resposta sempre ha estat molt positiva, i ja dic, i totes les trampes que hem anat repartint sempre s'han esgotat, i els fons que naltros també destinem propis, i inclús que hem tingut alguna donació, no donem abast, vull dir, entenguéssim mil més que repartiríem segurament, segur, sí. Entre la població.
Jordi, per tant, a veure, entre tots estem reforçant una mica la feina que ja desenvolupa el COFIP, no?
Sí, és així, suma esforços, com deia Juanjo.
Sí. Quines mesures penseu que pues, podrien implementar per ser més contundents en l'erradicació de les serps?
Home, és difícil de respondre, perquè l'objectiu d'erradicació es dona per impossible a dia d'avui. En aquest moment en què estem, és molt difícil pensar que es pot arribar a erradicar l'espècie aquí, no? Vull dir, està establerta d'una manera ja... Jo penso que el repte és que no decaiguis esforç i anar una mica augmentant l'esforç. Això sí que és important, perquè es podria donar el problema de que es normalitzi entre la població i tota aquesta gent que està participant de manera voluntària, de manera altruista, cada un que seu té una trampa o dos, o pues, acabi decaiguent. I això penso que és el que hem de lluitar perquè no passi, no? Perquè en lloc de que hi hagi cada dia més gent implicada en això, no? Però clar, també hem de saber que no erradicarem l'espècie, no? Vull dir, si es mantindran els futurs sargantanes espitiuses, pues és un enigma, no?, a dia d'avui, no ho sabem. Però, clar, mantenir petites poblacions és la clau per això, intentar capturar-ne quantes més millors de serps, no? Sí.
Sí, trobeu que les administracions tenen deutes pendents en aquest sentit?
Home, l'administració... sabem que aquest problema va arribar molt tard, secció... Sabem que...
Sempre s'arriba tard.
Sempre sol passar això amb totes les espècies invasores, totes les invasions biològiques, no? I sol passar sempre el mateix, no? Però crec que hauria de servir d'exemple per un futur, pues, implementar mesures de bioseguretat a un territori tan fràgil com són les Balears, i intentar ser el més ambiciosos possible. A dia d'avui tenim una llei que prohibeix d'alguna manera... regula l'entrada de arbres que varen introduir aquesta espècie invasora, però això lògicament va arribar ja que ja teníem el problema dins, no? Vull dir, sí.
I que tristament no tenim encara en esport una zona adequada ni adaptada per fer justament tot aquest control d'espècies invasores, ja siguen animals o vegetals. És que no hi ha un espai, diguem-ne, adaptat, i és, en principi també s'estava parlant de que autoritat portuària inclús veia difícil que s'adaptés un espai per poder tenir equips arbres o equips espècies pendents de si mirar si tenien o no tenien espècies. És a dir, que no, amb aquí jo crec que sí que les administracions haurien de ser contundents, no, lo següent, per obligar, perquè si tenim unes normes que llavors es fan complir, com sempre, i dius, idò, per què fem aquella norma?
Si em deixeu, en aquest sentit, l'any passat va ser una de les accions que es van fer amb aquest projecte amb Ibiza Preservation, va ser a Formentera. A Formentera el context és totalment diferent. Allà la serp de ferradura no està establerta, com passa a Eivissa. sinó que allà hi ha la serp blanca, que és molt menys agressiva, i de fet les poblacions de sargantana pareix que estan en un bon estat. Però clar, els problemes, l'amenaça per Formentera és que amb el trànsit de vehicles diari que hi ha entre Eivissa i Formentera doncs puguin passar serps de ferradura cap allà i provocar el mateix que ha passat a Eivissa, no? I es va posar en marxa un procés de participatiu entre Escofip, Govern Balear, bon Ajuntament de Consell de Formentera, en algunes entitats socials, per mirar de pensar possibles accions en matèria de bioseguretat, no? Com les navieres també hi varen participar. És complexa, perquè parlar de bioseguretat pot ser molt fàcil, segut una cadira, però llavors implementar mesures és realment complex, no? I sí, sí.
Pues Jordi, Juanjo, moltíssimes gràcies per tota la feina que feu, per estar avui amb nosaltres a Econautes. I llarga vida a les sargantanes, no?
Tant de bo, just el que esperam. Jordi Serapio, Juanjo Torres, moltíssimes gràcies. I per suposat, a Agnès Vidal, gràcies, com sempre, de fer-nos de cicerone de totes aquestes veus expertes i autoritzades i fer pedagogia per conscienciar, sobretot, perquè hem de salvar com sigui la nostra sargantana.
Conèixer per tal de preservar i estimar.
Moltíssimes gràcies a Nestres i fins molt aviat, Agnès.
Gràcies, Laura. Adéu.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i ara seguim ja enfilant amb el final del programa d'avui. Fins ara.
IB3 Ràdio és informació.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha de
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. La veu de l'experiència.
Ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i ja sentíeu aquesta sintonia meravellosa que és que ens té a tots aquí ballant a l'estudi. Una vegada més tenim aquí a Anna Serapio, psicòloga experta en envelliment actiu. Anna Serapio, molt bon dia.
Molt bon dia.
Que ben acompanyada, que vens. Estic mal acostumant-me que veniu tan ben acompanyats que un dia estarem aquí les dues i diré, Anna, i avui no hi ha ningú.
Mos falta alguna
cosa. Mos falta alguna cosa, però no, avui has vengut molt ben acompanyada. Vols que el saludi jo?
Sí, per favor.
Vinga, avui ja veurem de què parlarem, però tenim aquí a l'estudi amb Vicent Ramon, que és el president de l'associació Creix. Molt bon dia, benvingut, Vicent.
Bon dia, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Has vist que ben acompanyat?
Això és una meravella.
La veritat és que sí, eh? Tenim Anna Maria Marí, que és usuària de l'associació, veritat. Molt bon dia, Maria.
Hola, bon dia.
I també tenim Anna Maria Dolores Gómez. Molt bon dia, també.
Bon dia.
Bueno, Anna, i avui de què parlarem?
Pues mira, avui parlarem de salut mental. Parlarem de prevenció, parlarem de les diferents malalties més associades a l'envelliment i jo crec que un exemple molt bo i que fa una feina meravellosa és l'associació Creix que tenim a Eivissa, que fan tant prevenció com actuació directa. Vull dir, jo crec que hi havia que donar a conèixer des d'aquí i que ells mateixos, els majors, puguin parlar.
Exacte.
També, no?, d'aquesta etapa.
Vicent, com va néixer l'associació Creix?
Bueno, pues a raïs d'això, sobretot, a raïs de que la gent estava tota sola el 2020, en plena pandèmia, entonces va haver una necessitat d'intentar fer alguna cosa comunitari, ajuntar-los, apoyar-nos tots i estar en companyia, que no es tenia companyia, però bueno.
És que, a més, hem de tenir en compte que el 2021, quan es va començar a obrir tot, clar, era un perfil de gent tan sensible que els clubs de majors varen seguir tancats tot l'any. però la gent realment des de casa estava molt afectada i a nivell molts de canvis i molts de problemes cognitius anaven apareguent, emocionals, i és que realment feia falta tornar a socialitzar amb mesures, amb seguretat, però tornar a ajuntar-se, no? Vull dir, perquè realment feia falta. I Creix en aquell moment va fer molt, va sortir el programa d'Eivissa en Gran d'Esconsell, que, no? Vull dir, que va ser un desplan de desescalada també amb majors, i era això, era com tornar a ajuntar-nos de manera segura, però poder estar en contacte amb els altres, no? Vull dir, realment amb els anys jo crec que ha d'estar actiu socialment, mentalment, emocionalment, no? Vull dir, però aquesta part social és bàsica, no? És bàsica i és una ajuda i també preve molt molts de problemes de depressió i altres problemes amb la tercera edat.
Sempre posant molt els focus en la seguretat física, no? En tenir una bona alimentació, dormir bé, prendre la medicació que ens diuen els metges, però que important és tenir una xarxa social, no només unes aplicacions en el mòbil, sinó tenir una xarxa que físicament et puguis trobar, puguis parlar, puguis considerar algun amic, és un tresor, la veritat.
Jo crec que és el més important, i en aquesta edat inclús més, no som conscients. Jo crec que Anna Maria potser ens pot ara contar una miqueta com va començar ella, vull dir, perquè realment jo crec que moltes vegades da igual l'activitat.
Maria, tu com vas conèixer l'associació Creix i com vas començar a formar-hi part?
Bueno, pues jo, en el moment en què em vaig jubilar, després de tres quartes parts de la meva vida criant fills i treballant, com la majoria, com ho fa tothom, vamos, em vaig jubilar. Va arribar el primer mes superbé, perquè dius, bueno, com unes vacacions, com les tenc cada any, arreglant armaris, fent de tot. Però acabes més i dius, Déu meu, i ara què? Ara què? La feina s'ha acabat. I entonces Creix, a través de Creix, vaig tenir l'oportunitat, pues, de fer moltes coses, perquè la veritat és que ara hi ha dies que vaig estressada, que em falta temps.
És que la veritat...
Estrès en majors és una altra part de salut mental.
Sí, un altre dia en parlarem, i tant.
No, però a través de Creix, pues, faig moltes coses.
Com taller, per exemple?
Com taller de lectura, gimnàsia a través d'esball, faig ioga...
En Vicent Ramon està fent així amb els dits, que jo crec que és un gest de sortir a caminar, alguna excursioneta,
bueno, sí,
no?
Totes les excursions, sí, que feim, des de luego, també. No només és cosa de seure i de tal, feim moltes, moltes sortides. Per exemple, m'ocorreix, les de la lluna, lluna...
O la que tenim ara, que començarem el mes que ve, que és de nens i gent gran.
Ai, que polític.
És una activitat en síndrome Cavitch, que aquesta sí que anant caminant, amb un nen a cada costat i mos pregunten coses increïbles. O sigui, és una... caminar...
Sí, ja fa tres anys que feim aquest projecte i la veritat és que està molt bé, perquè caminar amb els nens de primer i bueno, anem a estar a les Puig, recuïm plantes, pregunten sobre plantes, el nom, per què serveixen, i li expliques, pues, més o menys en l'experiència que tu tens, que tampoc no és
que... I és la part intergeneracional que és tan important, no? És unir generacions.
I és estar parlant i estar amb ells. També feim jocs a la plaça, a la corda, a la xinga...
I al final és també quan uneixes aquestes generacions que els boixos vagin, no? Realment que vagin, que els majors han set nens, que molts es sorprenen moltíssim que hagin set boixos també, no? I que tinguin... Sí. I sobretot és mostrar l'experiència seva, la seva saviesa, no? Realment, i és veure que això es pot compartir. I això dona també com una autoestima extra, no? Parlàvem també, doncs, això, si ho juntàvem amb la part de salut mental, és un... l'envelliment està lligat a pèrdues, està lligat a dols, no? A molts de dols personals, a dols físics, i és una etapa que hi ha que... No? Són depressions reactives a la pròpia situació, depèn de la manera de ser, de la personalitat. Jo crec que en Vicent pot explicar molt bé, a lo millor aquesta manera, no? De diferents maneres, com de gent que ha perdut a un ser estimat, de quan arriben a associació, no? Com ho veuen, o com
sí,
ens veus tu?
A veure, tinc un exemple molt clar en dues persones de la mateixa de pèrdua. S'ha perdut un companyero, és companyero de vida, d'una persona que no sociabilitzava, que no estava en ninguna associació, no Creix o qualsevol altra, que era molt dependent d'aquesta persona, i va venir, quan li va faltar el seu company, va venir a dar-se de baixa. A dar-se de baixa perquè ja per ella no hi havia vida. Si no hi havia el company, ja no anaven a les festes dels dinars dels clubs, ni res. En la diferència d'una persona que ha tingut la mateixa pèrdua fa 4 dies, i en el segon dia ja va començar a gimnàs una altra volta. de l'associació. Va ser seus companys la cridaven, li deien vine, venga, vine, que fas de cateu tota sola. Això crec que és un apoio o una diferència molt notable amb una persona que està en un col·lectiu i en un grup mentalment amb una altra que està tota sola a casa seva.
Clar, aquesta és la part de la importància de socialitzar, no? I que cada un tingui el seu espai, el seu, és una part que és bàsica, no? I és hora de l'envelliment i també, i avui també altres problemes també més cognitius i la por a les demències.
Tens molta por.
Veritat?
Sí. Tens por a pensar que et ve a partir d'aquí, no? De molta por a estar tota sola, a trobar-te indefens, a trobar-te necessitat. La por és una de les coses que jo veig més, que pens.
Més difícils, no?, a nivell mental. Aquesta incertesa, aquesta por, no? Maria Dolores, que estàs aquí escoltant, però com ha estat la teva experiència?
Bueno, la meva experiència ha estat molt bona. Jo estic molt contenta d'haver trobat a Creix, perquè m'estan ajudant molt en moltes coses. Ballar m'agrada moltíssim i entonces allí m'ho pas molt bé. Jo estic ara un poc despistada i entonces pues se m'acumulen un poc les coses que no sé voltes a què dir. Però estic molt contenta de tenir-los a tots, que és una banda on jo me puc
apoyar.
Uh-huh. Apoyar, que és la paraula perfecta. I, bueno, una miqueta perdent un poc el meu d'esto o d'això, per una miqueta d'ansietat, que és el que parlem també d'aquí un poc, i la meva ansietat me provoca pues, també un poquet de trastorn.
Clar, realment amb els anys hi ha moltes depressions que en les persones grans es manifesten en problemes cognitius, en pèrdues de memòria. Vull dir que diferenciar el que és una demència realment d'una depressió. En les primeres etapes és difícil de saber, no?, a vegades de diferenciar, però hi ha molt que té a veure. Hi ha molta ansietat, quan un està començant un procés de demància, que és un procés pues, difícil, que és molt dur a nivell personal, a nivell familiar, l'apoio és fonamental, sentir-se ple és fonamental, no? Saps que és un lloc on te pots recolzar, que, no? que estan allí. Aquesta sensibilitat jo crec que es mostra molt bé a través de l'associació, no? I jo crec que aquí ella se sent molt còmoda amb aquest aspecte i és això. No és només preventiu, jo crec que és realment... És un
tractament, no?
No? Clar, la part social, jo crec que aquest referent és un tractament i que un tingui la confiança i de poder parlar, no? Pues de pors, de... Tots mos fa por, realment, esborar-mos impedits, esborar-mos, no? Ojalà poguéssim estar sempre, no? Vull dir, realment, ja. Quan envaïm, hi ha una part de pèrdua personal, no? També, no? Vull dir, física, i hem de ser conscients d'això, i és poder-ho compartir amb altres, jo crec que ajuda,
no? Aquesta...
ajuda
sí,
molt.
Sí, i veure que altres persones els hi passa el mateix que tu, que no ets tu, la persona rara ni exclusiva, sinó que la majoria pues, tenen els mateixos problemes.
Anna Serapio, com sempre, per jo és un plaer que venguis. Aquestes caminades intergeneracionals sí. Que comentàveu, crec que també són una mica el que feim aquí, eh? Tornau a voler, quan Anna Serapio vulgui, aquí està, guai, a casa, tornau a voler.
Moltes gràcies. Moltes
gràcies. Mil gràcies, gràcies. Vicent, gràcies, Maria, gràcies. Maria Dolores, gràcies. I per suposat, Anna Serapio, fins el mes que ve.
Fins el mes que ve,
sí mateix. Nosaltres gràcies. Ja, gràcies a vosaltres. Nosaltres ja enfilam el final del programa d'avui.
L'agenda.
Cuántos pensamientos mientras miro el mar que en el tiempo hacia atrás me lleva.
12:57 i sí, arribem ja al final del programa d'avui, és el moment de repassar l'agenda cultural i avui comencem a Vila, on els més joves poden viure aquesta setmana la programació de pre-Halloween al Centre de Creació Jove C19. Avui de tarda poden participar al taller d'efectes especials i caracterització de personatges terrorífics. El taller és de 4:30 to 8:30, això sí, cal inscriure's enviant un correu a, atenció tothom a prendre nota, joventut@eivissa.es, joventut@eivissa.es.
ahora que la inquietud y confusión...
I seguim a Vila i ho feim amb l'última jornada del seminari Cicerone. Avui a les 7 al Saló d'Actes del Museu d'Art Contemporani d'Eivissa acull la conferència Els cercadors d'or, una poètica. L'escriptor i poeta mallorquí José Carlos Llop serà l'encarregat de conduir aquesta conferència, una jornada que dirigeix i presenta Nelena Ruiz, que és la directora del MACE. Des de Vila agafam el ferri per anar a Formentera, on des d'avui podem visitar la mostra anomenada L'Art de la Cuina, una mostra col·lectiva que podrem veure fins al dia 8 de novembre a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell de Formentera, una mostra, per cert, comissariada per n'Antoni Torres Martorell. Avui es pot visitar, ara teniu una horeta, fins les 2 del migdia i, si no, en horari de tarda, de 6 a 8.
Busca la felicitat.
I també a Formentera, i coincidint amb les activitats programades per aquesta setmana de Tots Sants, el Casal de Joves de Formentera acull avui una activitat de Halloween anomenada Joc Vampíric. Serà avui a les 6:30 de la tarda. I aprofitem aquest últim minutet del programa, ja l'haureu reconegut perquè aquesta veu és inconfusible, es tracta del cantautor italià de pop-rock Eros Ramazzotti, que avui fa 62 anys. Va començar la seva carrera als anys 80 i des de llavors ha venut més de 70 milions de discos, que es diu aviat. Avui el felicitem i ens acomiadam escoltant Com un niño, un tema publicat l'any 2005, dins el seu àlbum Calma Aparente. Deixam aquí el programa d'avui. Demà tornem puntuals a les 12:04 a la sintonia d'IV3 Ràdio. I res, només ens queda desitjar-vos que passeu molt bona tarda i fins demà, evidentment.